lo faran seu. Però persona que s'acaba d'ensenyar li han d'ensenyar que el que ja formulava ell en Josep Maria Brucat, que no es poden assegurar les coses, amb la didàctica, un encara les ha d'assegurar menys, si és que vol que el nen aprengui en lloc d'ell ensenyar-ho. Per tant, les activitats que nosaltres haurem d'estructurar han de ser activitats que bàsicament provoquin la investigació per part de l'alumne i per part del nen. L'exemple que vaig posar l'altre dia, i ara, evidentment, la segona part doncs, és agafar programació i veure què vol dir, etc. Però l'exemple que vaig posar seria aquell d'aquella mossa que, després de jo d'haver-me sortit de l'article, agafa i em fa una investigació sobre l'article. Aquesta mosseta havia entès el que era la llengua. Per tant, l'important no serà tenir un bon esquema de conceptes que cal que els nens dominin i anar-los explicant per ordre, sinó que probablement, i aquí va la primera part d'avui, m'agafa allò de meravelles, probablement el primer que haurem d'ensenyar són els procediments que els nens han de tenir per aprendre a fer anàlisi gramatical, per aprendre el que vulgueu. M'explico. Antigament es deia que el programa estava organitzat a partir dels continguts i tots ens enteníem el que volia dir contingut, no? En llengua, en concret, el contingut era bàsicament tota la programació gramatical i s'entenia que la classe de llengua s'havia d'organitzar, per exemple, començant per les lletres. Estic fent exactament el programa de gramàtica i de llengua que ens donen Enrique Durenya i Amado Alonso en el llibret aquest de gramàtica castellana de l'Argentina. Començaven amb les lletres, passaven a les paraules i categories de les partes de l'oració, després passaven als grups funcionals, l'oració simple i l'oració composta. Val? I treballant allò, s'havia treballat la llengua. Jo ara aquí us he donat el programa de la Generalitat, però una mica de mala sang perquè us he donat una part del programa, no tot el programa, de gramàtica. I l'he estalviat per una cosa molt simple, perquè l'altra part m'agradaria veure si aquí dient-la i promocionant-la surt. Que és el següent. Ells diuen: certament el programa s'ha de referir bàsicament als continguts amb uns objectius, que vol dir fins on s'han de dominar aquests continguts. Però la cosa nova que introdueix la programació de la Generalitat i que en aquests moments ja és comú a tota la programació de l'Estat, és a dir, ho va introduir en César Coll, com sabeu aquest llibret tan difícil de llegir, que es diu El marc curricular. Allò. Bé, però ara això ja és admès, és a dir, ara ja funciona. Jo espero que amb una mica de bona fe al final s'admeti que allò s'ha de traduir, perquè realment, si allò ens ho donen tant com està, em sembla que ens hauran de fer no cursets de reciclatge, sinó haurem de tornar a la universitat a tornar a aprendre, perquè és bastant complicat. Però bé, aleshores hi ha una cosa que sí que és molt positiva, i cal posar-li un 10, diguem-ne. Ell diu, ja el contingut és el que ha d'estructurar els coneixements. Però quins són aquests continguts? Ara per ara nosaltres el contingut ja ens entenem, són les idees, les nocions. I aleshores ell en canvi diu no. El contingut són de tres classes. I són les tres classes que els mestres sempre tenim en compte. Contingut conceptual, és a dir, els conceptes, els fets, els sistemes conceptuals que expliquen la realitat, etc. Els procediments, les habilitats. És a dir, allò que em serveix per adquirir nous coneixements. I les actituds. Els hàbits, com a valors, valors que tinc jo davant de la matèria. Allò que diem nosaltres, aquest nen està girat d'esquenes a la matèria, no? Com veiem que hi ha un nano que també. En llengua, per exemple, aquí hi hauria una actitud, això del castellà-català seria aquí. La manera que els nanos arribin a entendre que el domini d'una llengua comença per aquí, per l'actitud que té davant d'ella. Llavors fixeu-vos a més, aquesta anàlisi dels continguts ens dona un element molt interessant. Bàsicament, al cicle inicial hem de primar les actituds davant de les matèries, que l'hem tingui ganes d'aprendre, que s'hi posi bé. Li hem de donar procediments perquè vagi entrant a la matèria i probablement tindrà molt poques nocions. Serà una cosa molt poquet. A cicle mitjà i 12-16, probablement el que haurem d'incrementar serà els procediments, perquè a mesura que vagi dominant procediments podrà aprendre més coses. Fixeu-vos que això ja en gramàtica m'interessa molt. Evidentment els procediments no tenen sentit si no es fan en una matèria concreta. Per tant, hi haurà nocions. I ara l'actitud, si ja avança treballant molt, probablement decrementarà. Mentre que quan arribem al 16-18 universitat, és evident que el que caldrà primar són els conceptes i suposar que hi ha uns procediments ben dominats i unes actituds ben dominades. Què és el que preocupa? Que sovint la gent quan arriba a la universitat no té procediments d'aprenentatge. No sap com fer-s'ho per estudiar, per aprendre, per memoritzar, per punts suspensius. I aquest és el problema. Per tant, que tinguin nocions o no, això a veure, és relatiu. Relatiu en el sentit que acabo de dir, que tot procediment ha d'estar fet amb conceptes, si no, no té sentit. Allò que es diu de que més val ensenyar a pescar peixos que donar els peixos, això a meitat és mentida. S'ha d'ensenyar a pescar pescant peixos, eh? Però si no pesquen peixos mai aprendran a pescar. Llavors, per tant, s'ha d'ensenyar a fer les coses en determinats continguts. Fixeu-vos què vol dir això. Que aquí tenim la pauta del que ha de ser l'aprenentatge de la gramàtica en els cicles als quals la majoria de gent que estem per aquí ens dedicarem. És a dir, a les escoles de mestres, perquè és el que seria l'ensenyament bàsic d'ara, 6-12 anys, que hi sortia per la tele ja com a cosa definitiva i que ja funciona endavant, seran 3 cicles, 6-7, 8-9 i 10-11, primer, segon, tercer, quart, 5-6è, això sembla que ja funciona, i aleshores 12-16, un cicle probablement semipartit, però que funcionarà. 12-16, I després 16-18 ja és el batxillerat, ja s'ha pres l'opció que hi haurà una única titulació en acabar, cosa molt important, per tant vol dir que és ensenyament general bàsic, obligatori per tothom, per tant hem de procurar que tothom arribi a les mateixes coses, per tant, evidentment, això cal primar-ho. Insisteixo aquí perquè vol dir que el que ara diré no és gratuït, és a dir, dic que l'organització de la gramàtica no ha de venir per la lògica d'un sistema conceptual gramatical, sinó pels procediments que hem d'articular, és molt important. Vol dir que el mestre sí que ha de conèixer el sistema gramatical, però el que ha de dominar són la sèrie d'operacions que cal fer amb la llengua per arribar a aquestes nocions. Per tant, hem canviat d'ordre el que abans era. Posant l'exemple de l'altre dia de Josep Maria Brocard, no interessa que sàpiguen fer un arbre, sinó els passos que s'han de fer per arribar a l'arbre. Això és l'important. Com s'ho han de manegar la llengua per arribar a l'arbre. I per tant, després de 7-8 cicles, aleshores els sistemes conceptuals han de decidir. Fixeu-vos que aquí a la llarga estem amb allò que ahir vaig insistir del fet que en aquestes edats l'important és la manipulació sobre el llenguatge. Si això és així, vol dir que la mena de programació que han de tenir els mestres o que hem d'ensenyar que facin els mestres és una programació doble. És una programació, primer, secreta, diguem-ne, o de butxaca, que vol dir que el mestre té un sistema de gramàtica, té una sèrie de nocions que les té, les domina i que sap que són les que funcionen. Jo ara diré una determinada, però em sembla que s'ha de dir. Jo, posats a dir, fins i tot a l'extrem, diria, ni gramàtica generativa ni tradicional, l'aquella que domina el mestre i ben dominada. Això és el més important. És a dir, ell ha de tenir un suport al qual sàpiga fer referència, perquè si aquest suport d'aquí no el té ben dominat ell, probablement aleshores tot li tremolarà. I això és molt important. Evidentment, a una gramàtica més lògica pel mestre, es mourà millor, és a dir, tindrà menys forats. Però l'important és que ell la domini. Ara, la segona cosa que és el forat que normalment tenim. Quins són els procediments que cal que el mestre faci per arribar a aquestes nocions? I això sí que ho ha de programar, ho ha de tenir. I aleshores fixeu-vos, ja us han repartit la programació de la Generalitat, que per qüestió terminològica us ho dic simplement, aquesta programació que us he donat jo és aquesta d'aquí, és el desenvolupament curricular dels conceptes i no el dels procediments, que aquí no el teniu. El farem ara aquí a la pissarra, anirem fent exemples perquè es vegi. Aleshores, fixeu-vos, el primer element que ja ens dona el programa de la Generalitat és un element que en principi no és contemplat, que és les parts d'un text, que semblaria que no toca per res el que fins ara heu estat fent de la frase, etc. Que no és del tot veritat, perquè si recordeu el primer full que us va donar la Gemma Rigau al final, hi havia textos. Però aquí ens dona la primera pauta que lliga amb el que ahir vaig dir. No es pot construir cap mena de treball gramatical si no hi ha un treball global, significatiu, pels alumnes. Per què? Perquè un dels primers principis que ja hi vaig estructurar és aquesta necessitat de que el nano tingui un aprenentatge significatiu, és a dir, que el marc de referència amb ell li funcioni. Posem un exemple perquè es vegi de què vol dir aquest treball. Una de les àrees que en principi sembla que no té res a veure i que introdueixo aquí és el que en diem el recull. Bé, el resum és una tècnica que evidentment no és de llengua, que quedi ben clar, és una tècnica d'aprenentatge, en la qual els de llengua tenim molt a dir en els textos literaris. Però jo dubto, almenys que hi hagi aquí algú que més de llengua domini altres matèries, que vegi com es pot resumir, per exemple, un problema de matemàtica. Jo em confesso nul. O un text de tipus científic. Em confesso nul. Per tant, vol dir que aquesta àrea d'aquí probablement l'hauran de fer també els de ciències, etc. Però ara, des de llengua, hi ha alguna possibilitat d'accedir al resum i de fer-lo lògicament i que funcioni? Fem la proposta, seria el resum dels contes. A veure, un conte, en principi com a estructura, si agafem fins i tot l'aristotèlica, no? Hi hauria una situació inicial, un nus i un desenllaç. Bé, aquesta estructura que nosaltres reconeixem en un text, és un text sencer, un text amb significació, etc. Jo puc demanar a un alumne que simplement, sobre el text que jo li dono, sigui capaç de marcar-me fins on arriba la situació inicial, fins on arriba el nus, fins on arriba el desenllaç. Si ara jo aquí aplico, com a fàcil, la teoria d'en Bremont, a Claude Bremont, aquell de l'anàlisi del relato, ho teniu en aquells... la revista de comunicació traduïda al castellà de Tiempo Contemporáneo de Buenos Aires, doncs allà teniu el model aquest de Bremont. Si jo aleshores li demano que seguint allò em faci amb tres frases el conte, és a dir, em digui això d'aquí reduït a una frase, això d'aquí reduït a una frase, això d'aquí reduït a una frase, fins i tot de manera que aquest sigui una possibilitat, uns mitjans que es posen per arribar a, i una solució. Hi havia una vegada un príncep que va voler anar a buscar el remei per curar el seu pare. Havent ajudat un àguila, va lograr arribar a trobar la flor romanial, li va donar al seu pare i es va curar. Fixeu-vos que aquesta estructura, en tres frases, és una estructura que alhora serveix perquè el nen vegi com ha pogut condensar tot el conte en tres frases. Aquest tipus de construcció que acabo de fer ara és un tipus de construcció que és gramàtica, perquè ha ajudat a entendre el que era tot un text, és gramàtica perquè ha projectat una determinada estructura, i és gramàtica perquè ara l'anàlisi d'aquestes tres frases sí que el podem fer fàcilment. Ara són frases que normalment els nanos veuen que les han de constrenyir, que són frases, i veuen que aquestes frases es poden dir d'una manera molt llarga. Es pot ampliar l'estructura del text amb una construcció ben llarga. Si això, en lloc de fer-ho només en tres frases, ho fem de manera que en cada una de les situacions, seguint el model de Bremont, això vagi donant origen a una sèrie de frases que de tres en tres vagin estructurant la situació del conte, resultarà que jo hauré fet un pas que és importantíssim per a l'anàlisi gramatical, que és el pas de la segmentació. A veure, jo no sé, aquí hi ha experiències molt diverses, però amb nanos, un dels problemes que hi ha és que et segmentin bé els grups de frases, que els entenguin, que els vegin. Clar, jo si ataco directament a segmentar una frase, aïllada del context, etc., probablement és molt complicat. Jo, en canvi, aquí li estic donant que aquest procediment de segmentació és un procediment que el pot aplicar a grans unitats i que després el podrà aplicar a petites unitats. Jo no podré fragmentar subjecte predicat si abans el nen o l'adolescent no m'ha fragmentat grans segments. Portava preparat perquè ho veiéssiu uns contes explicats a base de tres frases per nens de 7 anys. Més ho recordo perquè un dels meus fills estava fent aleshores parvulari i van anar els nens de 7 a llegir-los, van fer una mena de mural i anaven posant una vinyeta en cada una de les situacions del conte i anaven dient, recordo molt el conte de les tres cabretes, que és el que he portat, i anaven dient, no? Hi havia una vegada una mare cabreta, tenia 7 cabretes i va haver d'anar a buscar el menjar. Aleshores, mitjans que va posar, se'n va anar de casa, però els va avisar que compte que no obrissin la porta. I anaven fent de tres en tres. Al vespre, quan van arribar a casa, el nano que tenia jo al cicle inicial em va dir, pare, avui ens han vingut a explicar els de 7 uns contes que anaven de tres en tres. Eren molt divertits. El nano de cicle inicial, evidentment, allò va ser xinès, vaja, però ben segur. Però per aquells nanos els va donar una estructura lògica extraordinària que possibilitava entendre aquesta estructura. Pas següent. Evidentment, un cop s'ha entès aquesta estructura, que és el fet de l'esquematització, el nen torna a fer, és a dir, hem fet això, doncs ara el nen fa el procés contrari, és a dir, un cop esquematitzat, el torna a obrir. I aleshores se n'adona d'un fet importantíssim amb el resum. El resum, sovint, l'entenem com reduir al mínim una estructura, i això no és resumir. Resumir té els dos passos. Reduir al mínim l'estructura i ser capaç de tornar a ampliar allò que interessa. Per exemple, una novel·la, ara ja no és un conte, ara he dit una novel·la, jo la puc reduir d'aquesta manera, puc trobar les estructures bàsiques d'aquesta novel·la i la puc convertir en un teatre. Els nens ara em poden escriure, aquí està amb indirecte, o estil indirecte, i aquí jo els demano que m'escriguin amb estil directe del teatre aquella mateixa història. Jo aquí estic fent gramàtica. Per què? Perquè bé, el treball gramatical que estic fent en aquests moments, de veure com hem convertit l'indirecte en directe, és un treball que després, quan jo vagi a les unitats menors del llenguatge, tindrà significat i seran capaços de fer-lo. Us estic parlant d'un llibre que us he donat la cita aquí, és el llibre de la novel·la al teatre, en el qual uns nens de 7 anys, havent fet el treball de gramàtica i alhora aquest treball, comencen amb un llibre que és Atalanta, de Gianni Rodari, arriben a les estructures bàsiques del llibre d'Atalanta, de Gianni Rodari, i projecten una obra de teatre, cançons incloses que també estan en aquest llibre, perquè després es vegi la traducció d'un llenguatge a l'altre. Perquè fixeu-vos, quan el matí en Josep Maria Bucar deia que s'havien de comparar oracions, per què és important la comparança d'oracions? Perquè hi ha manipulació d'oracions. Perquè per fer gramàtica hi ha d'haver-hi manipulació de les oracions. Gramàtica no és dir les classes de paraules. Això no és gramàtica. Aleshores ens anem a les nocions només i no ens sortirem. Sí, abans en podríem sortir, però a base de fer exercicis memorístics i prou. Si el que volem és que els nois projectin i utilitzin la gramàtica com a eina de comprensió i d'expressió, l'hem de donar amb tot aquest entorn que ho possibilita. Per tant, quan aquí en el programa de la Generalitat us posa la primera part d'aquestes estructures del text, no és que no sigui una cosa gramatical, és que és l'entorn en el qual la gramàtica tindrà sentit. Però compte, si només fem això no fem gramàtica, si només fem això, hi ha unitats del llenguatge que queden sense cuidar, que fan falta. Si recordeu, jo hi deia, amb això anem dominant la llengua, però ara l'hem d'estructurar, l'hem de fixar. Mirem com es pot fer. Bé, amb aquest, a veure, ara he posat només un exemple, però ara aquí sí que, si en cas després, podríem anar buscant, a veure, l'àrea 1. És a dir, que ara plantejaré les grans àrees. I sobre aquestes grans àrees de treball, després puc anar, o jo proposant-vos exercicis dels que normalment feia o he vist que es poden fer amb els alumnes, fins a que vosaltres, a partir del que heu vist de gramàtica, podeu anar proposar d'altres. I això, si en cas després. Per tant, tenim una gran àrea, que seria aquesta, que diria el resum. Fixeu-vos que amb aquesta concepció del resum és una anada i tornada. El resum no és fer esquemes, s'ha de redactar, que és un dels problemes que tenim en llengua. De vegades ens quedem la mar de feliços quan d'una novel·la ens han dit les grans àrees i li han ja resumit. Fumuda, perquè si no amplien, difícilment arribaran a poder dominar el llenguatge amb el que és el resum pròpiament dit. Bé, segona àrea. Bé, la segona àrea la faré al revés. És a dir, ara justament he anat a una gran unitat, he vist com s'organitzava, més aviat m'he referit a cicle superior setè, i ara l'agafarem a l'inrevés, que és la possibilitat d'expansionar una unitat mínima, que normalment és la que un nen pot dominar amb més facilitat. I ho faré a partir d'una cosa que ja veureu que molt fàcilment es pot traduir a la gramàtica tradicional, i que Déu-n'hi-do si tindria sentit. I és el següent. Com d'unitats petites podem anar a unitats grans? I ho farem amb un joc matemàtic fàcil de transferir. Jo aquí puc tenir un conjunt de coses. Per exemple, un vestit, puc tenir una cadira, puc tenir... Bé, puc posar objectes amb els nens, doncs podríem posar objectes més familiars i divertits. Això fins i tot es pot fer a base de tenir un mural en el qual apareguin aquests objectes. I aleshores jo aquí col·loco una sèrie de colors. I en un primer exercici molt simple, com podeu veure, no té cap mena, és un joc, sembla fins i tot tot. M'estic referint a nens dels primers cicles, El joc, si us suggereix Alexandre Galí, és veritat. És una transposició d'un joc de l'Alexandre Galí. Doncs aleshores podem fer relacions, això que fan en matemàtiques, de dir, el vestit, per exemple, és verd. I poso la relació. La cadira és marró. El no sé què és el que voleu. I faig les relacions. Simplement les dibuixo. No hi ha cap exercici encara d'escriptura, per tant, pot ser per nens molt petits. Pas següent, jo ara puc escriure les relacions que aquí he vist i puc dir que el vestit és verd. Fixeu-vos que en aquesta construcció jo estic treballant la separació de paraules. Per què? Perquè la paraula que hi ha aquí és aquesta, aïllable. Per tant, no li puc enganxar això. Ha quedat ben clar que se separa. Que aquest senyor és el que m'està relacionant, per tant, no el puc enganxar. I que aquest senyor queda aquí al darrere. exactament en el manualet aquell d'autografia per infants de l'Alexandre Galí. El que passa és que allà dalt va posant article, nom, verb i adjectiu, que és el mateix. Bé, aquest seria el primer pas, és a dir, el nen se n'adona que ell pot establir aquestes relacions. Evidentment, ara hi ha un segon pas, que jo li puc demanar, però a més de ser verd, aquest vestit com és? I podem dir moltes coses del vestit. Jo no la representaré, perquè clar, si és com verd és fàcil de representar, si dic que és bonic, ja la cosa ja comença a no poder anar. Si dic que és guai, allò del guai del Paraguai, ja ara sí que fumo de l'any, perquè aquí sí que no hi ha representació possible, eh? És xe, no, perillo, perillo, vés a saber, vull dir que no, ja se m'escapa. Bé, és més, aleshores puc dir, a veure, per dir que un vestit és bonic, ho puc dir de moltes maneres, diguem-ho. Fixeu-vos què he introduït aquí ara de nou. Jo primer he fet un esquema, al qual després podria demanar que l'alumne hi arribi. He fet l'expressió demanant una separació de paraules per a aquests nens que funciona, i ara he demanat maneres de dir. Amb la qual cosa defujo un problema que normalment tenim en gramàtica. I és que resulta que perquè fem gramàtica ens oblidem del llenguatge. Aleshores, la riquesa del vocabulari, la riquesa de l'expressió està, pel que sembla, reunida amb la gramàtica. Aleshores, per fer gramàtica hem de fer frases imbècils. Un cop tenim les frases imbècils, aleshores pot fer gramàtica. Jo penso que això ho hem de defugir. Ah, evidentment, com deia en Josep Maria Lucà, no a tot ens hem de posar a fer-li anàlisi gramatical. Cert, però aleshores, busquem-ho. Dos, l'altra cosa més que tenim amb aquest esquema és que, si us fixeu, sense dir-ho, estem definint les classes de paraules. No ho hem dit. Però jo ara puc demanar, després d'haver fet molts exercicis, que em classifiquin paraules que poden anar davant del verb ser. I en aquesta classificació em surten sempre noms. I aquesta definició de nom és estricta, exacta, i no hi ha manera de que pugui anar-hi al davant una paraula que no sigui nom, que no funcioni com nom, perdó. És a dir, que fins i tot si jo dic que, no sé, blau, el blau és un adjectiu, en aquest cas, blau, aquí, què és un adjectiu? Ai, perdó, és un adjectiu, és un nom, queda classificat com a nom. Per tant, estic donant una manera de classificar els alumnes que és vàlida, que serveix i que funciona. Ens hem anat de l'estructura sencera a una estructura, com veieu, en la qual estic operant en unitats menors del llenguatge, a nivell de cicle mitjà, i aquí podríem fer tot un àrea. Si ara tornem al programa que us he donat, si us fixeu, tot això estaria relacionat amb els apartats que va posant a sota de cada un dels grans nuclis. És a dir, per exemple, agafa el sintagma nominal i immediatament demana forma i funció que tenen. És a dir, quins són els constituents que té i quines funcions pot tenir el sintagma nominal. Sintagma verbal, punt, torna. Per tant, fixeu-vos, nosaltres aquí no estem treballant només nocions, estem donant un procediment pel qual el nano pot veure una sèrie d'emocions, però a partir d'això en pot aplicar de noves. Per exemple, aquest sistema no costa res de transformar-lo en l'anàlisi de la frase transitiva. Evidentment ara, perdó per les paraules, que vull dir que evidentment això en un joc amb nanos sí que tindria sentit amb nens de cicle superior, i no els hi poseu allò ni l'elefant perquè segur que es patarien de riure. Però bé, seria això, per exemple, aquí aleshores, no sé, poseu el nom de l'animal que vulgueu, i aquí aleshores la possibilitat de demanar. Relaciona de totes les maneres possibles aquestes paraules, des dient possibles relacions. Des que el lleó veu el ratolí, el lleó menja el ratolí, persegueix el ratolí, observa el ratolí. Aquí podem anar buscant maneres de relacionar. Per què ara hem canviat l'estructura? Perquè tant aquest com aquest poden anar davant del verb ser. Són dos conjunts de noms. I en canvi, aquest ara que estem estructurant aquí ens relaciona aquests dos. Un pas més. L'altre dia es va dir que les transformacions no era bo d'aplicar-les fins a un procés bastant gran. Jo diria que els nois, déu-n'hi-do, si aviat se n'adonen d'això. Fem. Ben segur que si jo dic que el ratolí és observat pel lleó, aquesta frase, si jo li demano a un nen que em digui què significa, me la tradueixo aquí. És a dir, vosaltres feu la prova, un nen de 7 anys. L'experiència que estic reproduint és una experiència de Broncart, amb l'anàlisi que fa de la... perdó, Ferreiro, Emília Ferreiro, l'anàlisi de la passiva. És una investigació feta de l'any cap a l'any 78 o així. Aleshores, fixeu-vos, si nosaltres donem una frase passiva a un nen, hem començat, ja recordeu, hem començat l'oració de verb ser, hem passat aquest nucli i ara li demanem aquesta oració, digue-me-la d'una altra manera. Què significa? El significat per un nen és el lleó observa el ratolí. I ella diu que aquesta rola, que això i això és la mateixa frase. Ara, fixeu-vos que ell el que veu és lleó, mira ratolí, però si ho dic a l'inrevés, he de dir una altra frase. Per tant, aquesta frase està dit al revés, per ell. Diguem-ne, amb una anàlisi simple. Ara, fixeu-vos, jo puc treballar la frase passiva amb un nen? Sí, compte, el que m'he de demanar és que em faci frases passives. Però sí que puc treballar la frase passiva a partir de la comprensió. Si jo li demano la comprensió d'aquesta frase, li dona aquesta. I jo puc demanar ara que em digui qui és el personatge que observa, qui és el personatge observat. És més, amb un nano de 6è EGB m'explicava a la classe dient jo tinc que hi ha un lleó, la frase del nen era aquesta, però és igual, que està relacionat amb un ratolí i que la relació que té és menjar, en aquest cas deia el nen. Doncs jo ara la frase la puc dir començant pel lleó o començant pel ratolí. Si la començo pel lleó, deia, em dono una frase, si la començo pel ratolí em dono una altra. Tu però les dues frases són la mateixa. El que volia dir és, hi ha un mateix, és a dir, el lleó i el ratolí, tant en l'activa com en la passiva, tenen el mateix paper temàtic, en canvi, en un cas, un és el subjecte, l'altre l'objecte, sense formular-ho d'aquesta manera. Val? Per tant, fixeu-vos, hem anat des de l'oració de tipus copulatiu, de l'oració nom-adjectiu, una oració de tipus transitiu, un possible anàlisi. Fixeu-vos que això el que demana, evidentment, en aquestes edats, és que hi hagi una referència molt clara en el significat. És a dir, poden manipular amb aquestes coses si hi ha una referència al significat molt clara, molt evident. Bé, següent unitat. Hem anat primer a la gran unitat, la unitat textual. Hem anat després a les unitats que construeixen una frase, una altra unitat. Ara hem d'anar a les unitats menors. És a dir, ara, com estan formades les paraules quan funcionen a dintre d'una oració. Fixeu-vos que el procés és un procés, diguem-ne, a veure, que va donant elements, procediments de treballar en frases en les diverses àrees en les quals podem analitzar el llenguatge. Mirem-ho a veure com poden funcionar. Faré una anàlisi possible relacionat amb el nom i una altra amb el verb, perquè es vegi dues possibilitats que ahir ja vaig mig dir i que ara, si no cas, es elaboro una mica més per veure si funciona. Si recordeu, ahir al final es va dir, bé, has parlat de models inductius i deductius, quan un model deductiu, segons com es miri, pot derivar o pot ser formulat com un model inductiu. I per tant, les adquisicions de la gramàtica generativa podrien ser incloses, podrien admetre's aquí dintre. Mirem-ho. De fet, nosaltres en gramàtica generativa, un cop tenim les frases nuclears, segons el lloc que ocupa cada un dels sintagmes, pot rebre unes determinades transformacions. I per tant, aquesta transformació possible m'està dient el lloc que ocupa. Per tant, en una gramàtica inductiva, és a dir, una gramàtica de captació, la deductiva seria de producció, la inductiva de captació, la gramàtica, aquest tipus de regles, vindrien donades en dir, em dona un algoritme de descobriment. Jo puc descobrir el que és aquesta frase. Mirem-ho, doncs. El conjunt seria un conjunt verbal. Per agafar un concret i fer-lo. Després es pot fer el mateix, per exemple, en les funcions gramaticals. Si jo agafo un conjunt de verbs, menjarem, i menjades, simplement per posar-ne tres i fora, jo, per exemple, puc demanar a veure si al davant d'aquest verb li puc col·locar una determinada forma pronominal. Per exemple, hi puc col·locar el jo. És una pregunta. Puc col·locar-lo sí o no? I evidentment em donarà dues sortides i per tant la possibilitat de classificar amb dos elements. L'esquema aquest és un esquema de traducció, d'exercici amb nens, de Maurice Molló. Té un llibret en castellà que es diu La sistemàtica del verbo espanyol, de Greus. És la teoria que ell explica allà de la persona gramatical. Em sembla que és simple i pot servir. Bé, és evident que en aquestes frases d'aquí n'hi ha dos que diu sí i un que diu no. Posarem també menja per concloure la cosa, no? És a dir, dos que sí, dos que no. És evident que jo aquí puc posar jo menjo i amb mala vocació puc dir jo i qui sigui, jo i en Pere, jo i en Pau, ja dic amb mala vocació perquè normalment ho diria al revés, jo i en Pere, jo, etcètera, però bé, menjarem. És evident que no, no. Jo hi he de col·locar els altres dos. Menjades i mengen. Jo ara puc tornar a col·locar un altre classificador que em fa treballar amb el llenguatge. Jo aquí no he pogut posar-hi res, perquè el jo no hi va. És impossible de posar-hi jo. Jo, en canvi, ara aquí, si col·loco el tu, sí que tinc la doble possibilitat de sí i de no, que en aquest cas seria tu menjades, però en canvi, no. Fixeu-vos que sense dir-ho hem definit les tres persones gramaticals. La persona gramatical no marcada, és a dir, de fora de la comunicació, és a l'ell. No intervé en la comunicació, no té res a veure amb la comunicació. En canvi, la primera i la segona persona són persones inclusives. En el moment en què una d'elles hi participa, queda marcada la persona gramatical. En el moment en què una d'elles hi participa, no queda marcada. Per tant, el jo seria l'inclusiu total, la primera persona, el jo menjarem, pot incloure les altres dues, és inclusiu, mentre hi sigui el jo, tot hi entra. El tu entra, però exclou el jo, és un no jo, si tu, i en canvi l'ell és ni jo ni tu. Fixeu-vos que aquesta manipulació és possible de fer-la amb nens de tercer, quart de GB amb facilitat. I aquí teniu una possibilitat de treure un dels problemes o dels conflictes que tenen els nens. El meu pare, etc. On es posa? Els nens, i si ho heu provat, ho haureu vist, el meu pare va aquí dalt. Per què? Perquè és el meu, sou jo. Ho teniu claríssim. En canvi, si formuleu el que no sigui dir la primera persona, perquè clar, el meu ja en té primera persona, és veritat això. Però si tu ho formules a base de la selecció que fa una altra paraula, el meu pare no és menjo, és impossible. No és, és no jo, és no tu, és ell. I fixeu-vos que aleshores teniu una possibilitat de, sense necessitat d'haver explicat primer la noció, per manipulació que es dona del llenguatge, arribar-lo a deduir. Aquesta mena d'algoritme de descobriment és el mateix que es pot fer servir, per exemple, per la classificació temporal. Els temps verbals jo els puc classificar a través dels elements que seleccionen els temps verbals, que poden ser tant els morfemes que té el verb, per exemple, la presència o no presència d'una R, en tot el paradigma de les persones em classifica en futur i no futur. Jo tinc o bé per la presència d'un adverbi, amb nens més petits, l'anàlisi verbal ha de venir segur per la presència d'un adverbi que em classifica els temps. Per tant, fixeu-vos, com estem introduint les nocions no per un criteri d'ordre de nocions, sinó que l'estem introduint per manipulacions que podem fer amb el llenguatge. Aquest seria, per exemple, la possibilitat d'un algoritme de descobriment fet o formulat en, simplement amb la persona gramatical, a partir dels pronoms, jo, tu, etc. Bé, pas següent. El pas següent que es podria formular i que aniria aparellat amb aquest seria ja no tant de formular-ho a partir només de paraules, sinó amb el que ja l'altre dia vaig donar i que ara li donaré tot l'entorn que caldria donar-li. És el còmic. El còmic, amb un dels guix aquest que he citat, van fer un article precisament sobre la possibilitat d'utilització del còmic per manipular el llenguatge. Aquesta manipulació del llenguatge, a més, va resultar que a part de l'article que nosaltres vam fer, va haver un altre article de l'Anna Camps, en el qual també hi havia la manipulació del llenguatge, i en farem els dos perquè es vegin. Ja vaig dir ahir que en el còmic, utilitzat no pròpiament, el còmic també s'ha d'utilitzar perquè prenguin el còmic, però és una altra història. Però amb el còmic podem tenir una facilitat perquè el còmic ens permet de treballar amb el món del pensament, que queda explicitat. Nosaltres explicitem el món del pensament i el que és la comunicació, que és que hi ha algú, personatge, que en relació a un altre personatge, farem la senyoreta, que en relació a un altre personatge es comunica. Hi ha un que parla, per tant, aquí podem tenir el globus, i sabem que la comunicació vol dir que aquest personatge li diu a aquest una determinada cosa perquè s'entengui. Aleshores, aquí, a més, hi ha una altra possibilitat, i és que jo puc omplir aquest forat, o puc descriure en estil indirecte el que aquí ha de sortir en estil directe. Si jo poso aquí, en Pere li diu en Pau, o la Joana li diu en Pau que vol anar a dinar, ara aquí el nen ha de posar vull anar a dinar. Si en canvi dic que la Joana li diu en Pau que en Pau vol anar a dinar, dirà tu vols anar a dinar. És a dir, hi ha la possibilitat aquí de la formulació indirecta del llenguatge, o el llenguatge indirecte. I aquí seria el llenguatge directe i aquí el pensament. Aleshores, fixeu-vos, tota la manipulació del llenguatge que des de la gramàtica generativa es fa per comparança de frases, nosaltres l'estem fent aquí, amb un element que és imprescindible pel nen, és el significat. És a dir, a veure, quan es diu que en gramàtica els criteris de classificació han de ser criteris no de significat, compte, perquè això val per 16-18 anys. Però un nen el que vol és que allò signifiqui, que allò ell ho vegi. Abans quan he fet aquelles frases, és a dir, l'interessant és que tinguin un pòster en el qual vegin els elements. Doncs bé, aquí és el mateix. la referència que això té al darrere és el famós exercici operatori del que parla Hans Ebling. Diu, primer hi ha d'haver una manipulació dels objectes reals, això és interioritzar, interioritzat per l'art. I aleshores, això després pot ser convertit en noció. Clar, nosaltres aquí, amb aquest sistema, podem treballar, per exemple, les negacions, les frases subordinades. Si passem d'aquí a aquí, treballem les subordinades. Si passem d'aquí a aquí, treballem la no subordinada. Sí? Podem treballar la persona gramatical. Allò que hem fet abans amb aquella anàlisi, aquí fixeu-vos que ara hi és tot. Si jo dic que el meu pare ha vingut, com ho represento? És a dir, aquí posarà el meu pare ha vingut. Com ho represento? Evidentment he de posar un esquema que varia respecte a això. Es veu? Bé, el pas següent que hi hauria en aquests elements seria ja fer una proposta de com es podria fer l'anàlisi. I amb això tancaríem el circuit i si en cas després podem analitzar o veure com es podria fer en concret. Bé, com fer anàlisi gramatical? Em sembla que pel dit queda bastant clar que l'anàlisi gramatical no es pot deslligar per res de tot aquest treball previ fet amb operacions com ara les tenim. Per tant, vol dir que arribar a una anàlisi gramatical a la directa, és a dir, a base de dir busca el subjecte d'aquesta frase o marca el subjecte d'aquesta frase, és una cosa que realment s'ha saltat molts passos del procediment que un nano pot fer. Anem a una frase tonta, diguem-ne, per veure un procés senzill i el que jo diria ha de ser com ho ha de construir un nano. Bé, si agafem una frase com aquesta, que com veieu és ben simple i que no té cap mena de dificultat, diguem-ne, almenys externa, perquè de fet només hi ha un subjecte, un predicat, vull dir que és d'allò ben senzill, com podríem formular els passos per poder-ho fàcil? Bé, jo diria, primer, i pensant ara estic pensant en nens de 6è d'EGB, el primer que hauríem de fer és veure què poden fer d'aquesta frase. Aleshores, la primera cosa que han de veure que han de fer d'aquesta frase és que la poden canviar de temps i veure qui és el que d'aquests canvis de temps canvia. Per tant, la possibilitat d'introducció d'elements davant d'aquesta frase que matitzin temporalment. Per exemple, demà. Evidentment, aquesta manipulació feta amb el llenguatge, estic parlant de 6 d'EGB, vull dir, en el cas de MOOC, evidentment, hi ha passos d'aquests que caldria fer-los molt més de pressa. Però, atents perquè, a veure, jo diria que la base és la mateixa. És a dir, jo formulo el demà i aleshores ells saben que amb una formulació temporal l'element que aquí quedarà assenyalat, bàsicament, serà el verb. Per tant, hauran tingut un sistema per reconèixer el verb. Formulació explícita del nen. Aleshores el nano ha de ser capaç de dir jo davant d'aquesta frase cívica que viu el temps com que el verb bàsicament està marcat pel verb, canvia. Però, clar, si aquí al mig hi hagués un adverbi temporal, l'adverbi temporal també hauria canviat. Per tant, he de poder tenir un recurs de manipulació de la frase perquè em permeti que s'ha mogut un però que no es mou l'altre. I aleshores fem el segon. Si jo ara canvio... Si ara jo canvio la persona temporal, perdó, la persona, que he dit, si ara jo canvio la persona d'un dels elements que hi hagi assenyalat aquí, veurem únicament que canviarà aquest. Per exemple, i ara què passa? Bé, aquest què passa és important no perdre-ho de vista perquè jo almenys amb l'experiència que tinc amb nens i amb nens amb dificultats de llenguatge, aquest canvi, el primer ja es pot donar, però amb aquest arriben a admetre'l. I es queden assessos com quan han canviat això? Sí. Ah, i no has de canviar res més. Què vols dir? És a dir, s'han de donar que aquest canvi ja és un canvi que està marcant una determinada concordança. Per tant, aquesta manipulació amb el llenguatge a mi m'ha marcat els dos grups que més en una altra manipulació que podria fer, que és la lectura en veu alta, em queden marcats. El noi surt de casa, jo puc marcar aquí amb una pausa. Sí? Tornem una altra vegada al programa que us hem donat. En el programa hi ha una part en la qual es fa al·lusió als signes de puntuació i l'entonació. És veritat, torno a repetir-ho, que en una gramàtica, sintaxi, formulada a nivell universitari, l'entonació i la puntuació són aspectes accessoris, que el significat és un aspecte accessori. Però en una escola, puntuació i accentuació no es poden deslligar per a res de l'anàlisi gramatical. Jo ara aquí he fet una pausa, he de parlar de l'entonació i he de fer veure als nanos que amb una entonació lenta, ralentida, entre aquest primer grup i aquest segon hi ha una pausa. Aquest, el canvio de persona i nombre, m'han de canviar. I que canviat aquest grup em mostra els dos grans grups que tenim a l'oració. Val? Fixeu-vos que estem parlant d'un primer nivell del que seria l'últim nivell del que seria l'ensenyament base, la primària, l'ensenyament primari, i que, per tant, estem encara amb nens que manipulen bàsicament amb la realitat i, per tant, no tenen cap mena de formulació teòrica, etc. Però, fixeu-vos que aquí el noi manipulant amb aquesta realitat se n'adona de com està construïda. Jo ara puc anar aquest grup d'aquí, jo el puc anar on surt. Ara no et pot fer un dibuix del que vol dir això. Si és el noi el que és de la casa o és surt de la casa, allò d'on surt. I ara jo puc dir-li, bé, sisplau, digue'm altres sortides que pot fer. Si surt de casa, si surt vestit, si surt... Va, fem-les totes. I veure quins són els que permeten el lligam aquí i els que no permeten cap lligam, sinó que són elements que únicament estan relacionats amb surt. Surt vestit, evidentment, aquest vestit m'està dient el noi. Perquè si en lloc de noia és una noia, vestit canvia. Etc. Jo no li demanaria l'anàlisi, però en canvi sí que li estic formulant totes aquesta sèrie de canvis que li fan adonar que aquí al darrere poden haver-hi grups diferents. Un cop acabat de veure aquests grups diferents, jo ara puc procedir a la resta de l'anàlisi. És a dir, jo si ara canvio noi per nois, és evident que el és el que es canvia, amb la concordança surta, per tant vol dir que aquí hi ha dos elements, per tant aquest no ha patit res, queda a part, a casa jo és un nom, aquest element em serveix de lligam, etc. Ara fixeu-vos. El pas, quina mena d'esquema puc formular, aquest sí que jo diria que això va molt al ritme que es pugui establir a l'escola. Fixeu-vos que tal com l'he fet aquí, els esquemes aquells famosos del hockey de les capsetes van molt bé i es poden fer molta facilitat. Però si els nanos han fet el sistema aquest de nòduls, no costa res d'haver-ho fet. Si aquí van dos, vol dir que n'hi ha un de gran i un altre. I aquest en desplaça dos, i aquest en desplaça dos diferents. Vull dir que podem tornar-lo a formular amb l'esquema d'arbre o amb l'altre. Jo diria que aquí sí que no hi ha problema, tant hi fa una modalitat com l'altra. Aleshores, fixeu-vos. Cosa següent amb aquest procés d'aquí. Sovint, a l'escola, fent aquests anàlisi, i en canvi no demanem que explicitin, que verbalitzin els passos que han fet. I en canvi, els alumnes, la verbalització dels passos que han fet és una de les coses més importants per poder-les interioritzar. Punt 2. Normalment, quan fem aquesta mena d'anàlisi, mai introduïm frases que els posin conflictes amb el que acaben de dir, sinó simplement donem una frase que l'analitzin i s'ha acabat. Quan l'interessant en aquestes frases seria introduir frases que amb breus modificacions poguessin introduir problemes, poguessin feta una no reflexionés sobre la frase. Per tant, aquí hi hauria dos aspectes que caldria analitzar i veure com funciona. I últim pas. Tant en aquest com en el cas anterior, jo faria una pregunta. Com arribem al final a l'esquema teòric? És a dir, a veure, agafem el subjecte predicat. Com ho defineixem? Quina definició els donem? És important que ho arribin a definir? És important que memoritzin la definició que han arribat a fer de subjecte? Els hem de fer preguntes de què és un subjecte d'oració en l'anterior. Si us heu adonat, amb l'esquema aquell que he fet amb el verb, sortia bastant fàcil de dir i ara fan l'esquema verbal, no? El paradigma verbal. És important que arribin a formular tot el paradigma verbal? És important que el memoritzin? I deixo un interrogant, no sé si se li pot donar definició, una solució. Ho dic perquè, a veure, hem parlat que hi havia uns conceptes i que hi havia uns procediments. Estem donant uns procediments, en aquest cas, que a partir de transformacions veiem què passa en la frase. En l'altre, que en transformacions classifiquen els diferents elements. I ara, l'últim pas seria dir, normalment el que fem és preguntar què és un subjecte d'una oració. És important fer-ho, no? Com ha de funcionar? Poso un interrogant. Si en el cas després el podríem explicitar o parlar-ne més o veure per on podria anar. Bé, aleshores, fet aquest esquema ràpid de les possibilitats que té, jo diria que si ara ens agafem a l'esquema de programa que dona la Generalitat, fixeu-vos que amb el que hem anunciat, així molt ràpidament presentant les àrees en les quals es pot treballar, hi hauria una àrea que donaria la configuració, que serien tots els treballs sobre l'estructura textual o treballs en què d'un text es passa una oració i que aquesta oració és a l'esquema de tot el text que s'ha treballat, les parts d'un text. D'aquí arribaríem a la frase. Aleshores, arribada a la frase seria, per una banda, conèixer l'estructura construïda d'una frase, és a dir, a partir dels elements d'anar construint la frase, l'estructura lògica aquesta que us deia, i l'altra que seria com podem arribar a trobar algoritmes de descobriment. És a dir, formular elements que anar-los canviant em fan que l'oració, que la paraula, que el grup de paraules pateixin uns canvis que em produeixi la classificació. L'últim seria arribar a l'anàlisi gramatical i aleshores veure què en creiem. Fet això, vol dir que dintre dels anàlisi que nosaltres, o del treball de gramàtica que nosaltres tenim a l'escola, no queda reduït simplement al treball oracional i d'anàlisi oracional, sinó que l'hauríem de dur fins a la morfologia i l'hauríem d'ampliar fins a la frase. Queda clar? Passo a posar més exemples o concrets? Què hi ha? No, parlo més que res perquè, com que ell va semblar que era molt teòric, ara he posat les àrees i exemples més o menys concrets. Si voleu que passi a fer més concrecions a partir d'exemples de nanos, si voleu, no sé, puc anar per les dues àrees o plantejar més elements teòrics com preferiu. Silenci. Sí. Mireu, a nivell de grup hi ha un... Jo diria que bàsicament s'ha de plantejar les mateixes àrees, eh? Jo, no obstant, ara us plantaré un tipus d'anàlisi que tabú que jo diria que és si més no il·lustratiu. Què és el següent? Com podem fer a BUC que els alumnes se n'adonin dels grups de paraules? I només formulo al principi, si un cas després, a veure si podrien sortir més exemples. Fixeu-vos, una de les coses que acostuma a succeir és que els alumnes no saben ben bé com classificar els grups. És a dir, donada una oració, jo diria que els alumnes normalment el que fan és mirar-se-la de lluny i anar fent les branquetes de l'arbre. No? I amb això ja ho formulen i ja en tenen prou. Aleshores, jo precisament, seguint el model de Sebastià Serrano, que proposa en el llibre de lingüística matemàtica, que agafa a Coleguina en concret, doncs formula el següent. Jo faré per seguint algun exemple que havia posat a parlar-nos de buc i tot. Un grup de paraules, segons Coleguina, es pot definir pel fet que es pot reduir. Ara, un moment, sisplau, la pàgina. La frase que els posava era: el que sigui. I nosaltres fixem-nos. El que els deia era, per veure aquesta frase, qualsevol altra d'aquest tipus, hi ha una certa tendència per part dels nens, allò fet avui, que com que aquí hi ha un verb, tot això va cap allà, i els alumnes és el subjecte, amb la qual cosa queda una partió perfecta i la marca ben feta i ja funciona. I aleshores el que es deia és, intenteu d'anar reduint les frases mirant que grups de paraules es puguin canviar per una sola i s'entengui. Evidentment, si jo vull tot això d'aquí convertir-ho en una sola paraula, sí que podria posar, perquè puc posar provarant, però aquí hi ha una cosa que m'ha fallat, no? Que és que jo hi ha elements d'aquí que jo els puc reduir abans i que probablement ho puc fer a base de, per exemple, aquest element d'aquí, jo el puc reduir per una sola paraula que la poso aquí davant. No? Que la senten. I jo, ara, aquests elements d'aquí, treballadors o llestos o intel·ligents, la paraula que vulguem, la puc canviar per una sola i més significatiu. I tinc els alumnes intel·ligents aproven, i jo ara aquesta paraula la puc reduir aquí, amb la qual em queda els alumnes aproven, i jo ara això puc reduir-ho a ells. I aleshores, fixeu-vos, no estic fent més que el que en gramàtica generativa farien al moment de demanar operar amb una oració a base de reduir elements. I per tant, seria vàlid. Ara fixeu-vos, aquesta mena de reducció a mi el que m'està fent és demostrar les dependències que es donen aquí dintre. És a dir, jo ara això, un cop he fet aquesta reducció, ho puc convertir en un arbre amb molta facilitat. Però no solament això, perquè clar, fixeu-vos, jo si demano aquest exercici només d'entrada, els nanos em diran que no saben què dimonis fer. Fem el primer pas que em portarà aquí. Donem-nos una frase que pugui ser més sub, és igual, el que vulgueu, que pugui venir referida a una novel·la, per exemple, que estiguin llegint, o una realitat que estiguin llegint, i que, d'alguna manera, ells puguin relacionar-la. Aleshores, ara demanem-los que aquest Joan, que ells han llegit el llibre, diguin què és. És un noi? És un adult? Què és? Veuran que poden dir que és un noi. D'on surt? I ara jo puc anar fent que aquest noi, què? És gran? És divertit? És com és? I ara, què més puc dir d'ell? I què més puc dir del que ha fet? Fixeu-vos que ara jo puc anar fent que ens vagi donant l'estructura, l'inrevés, d'allò que després li demanaré que faci. He fet una expansió, després faré una reducció. Aquests dos processos són els dos processos que un nano ha d'entendre si vol entendre l'anàlisi gramatical. És un procediment previ a poder fer l'anàlisi gramatical. Aleshores, fixeu-vos, si jo dono una frase i demano això, quins valors des del llenguatge puc provocar? Primer, si ho faig referit a un text, poden anar fent l'anàlisi de contingut del text, a base d'anar especificant els elements que defineixen el personatge amb la funció que té un text, punt 1. Però punt 2, jo puc anar buscant recursos expressius, per exemple, de complementació. Aquí tenim la introducció de l'oració subordinada adjectiva. Jo puc dir simplement que és un noi trempat, o és un noi que és molt divertit, que ajuda tots els seus companys, que viu a prop de casa, que, i tots aquests cas que puc anar dient d'aquest noi, se'n van extenent. I el mateix puc anar fent per aquí. Amb la qual cosa, de torna de fugir allò de que la gramàtica només és aplicable a frases sense sentit. Consti, aviso, que fet a nivell de bulb, arriba un moment en el qual l'anàlisi no val. Perquè em traurà un recurs expressiu que ell el pot fer servir però en canvi no el pot analitzar. A veure, si els teòrics de la lingüística diuen que hi ha segments de la lingüística que són difícilment interpretables i que hi ha moltíssimes maneres d'interpretar-lo, s'ha d'entendre que el noi, i això és una habilitat que tenim tots plegats, és molt més els recursos que té en la seva expressivitat que no pas els recursos que pot reconèixer. Per tant, és molt més capaç d'expressar-se que no pas d'analitzar-se a si mateix. Donem-li la possibilitat que s'expressi. Doncs fixeu-vos, si nosaltres posem aquest doble camí com un doble camí per anar indicant el procés de l'anàlisi, nosaltres li estem donant unes bases perquè pugui analitzar-ho. Una. A veure, el que ara diré és com fer allò dels verbs, que és bo que els nanos aprenguin. Però aquí he de posar dues premisses prèvies. A veure, primer, fins a quin punt, i torno al que he dit abans, fins a quin punt aquest fer els verbs en columna i memoritzats així realment ajuda que el nano domini millor el verb. És a dir, que l'utilitzi quan li interessa. Jo posaria un interrogant gran, sobretot perquè quan es fa el paradigma, que és la segona cosa, per mort de que s'ha de posar tot, resulta que el model l'apliquem sencer, quan molt sovint això no és veritat. No, vull dir, a veure, si agafem qualsevol gramàtica, surt tot el paradigma verbal. I en tot el paradigma verbal vol dir que jo tinc aquí els temps simples, i tinc tota la columna, no? I tinc aquí els temps compostos, i tinc tota la columna. I només per posar un exemple, l'haver menjat, aquí surt, i ja em direu quan un nen el fa servir, perdó, quan el trobeu en un text escrit, etc. Que aleshores vol dir que fer aquest tipus d'anàlisi, aquest tipus de construcció de teoria gramatical, compta perquè això, em sembla que l'estem basant aquí. Jo aquí aleshores no apuntaria el que diu la Feli Simone, que s'ha de fer l'anàlisi dels elements que un nan domina poc, però que els ha de dominar, que li són útils. Per tant, jo diria que aquest d'aquí no sé per què li serveix. És més, treballar el verb menjar no sé per què serveix. Si no és, com a model, per verbs, dels quals el coneix, per exemple, desconeix el participi o desconeix altres elements. Aleshores, nens que tenen problemes en el reconeixement de determinades formes, sí que això els pot ser útil. Però aleshores jo diria que no cal omplir tots els forats, sinó només alguns. Algú, en concret, aquella mena de llistes que els fan aprendre de memòria sobre el paradigma verbal, jo penso que caldria revisar-les. Aleshores, el paradigma verbal normalment se li dona al nen. I se li diu aquí dins del paradigma verbal, estudia-te'l, perquè no el construeix. Aleshores, a nivell d'algú, poden construir ells el paradigma verbal? El poden arribar a fer? Jo diria que sí. I mirem com. Jo diria que aleshores és simplement l'aplicació, és a dir, trobar un un element que li serveix per analitzar i que aleshores ho faci, a veure, en senzill i sense entendre molt, perquè em sembla que és molt, vaja, molt conegut. Jo tinc el menjo i tinc el menjaré. Bé, és evident que en el contrast d'aquestes dues formes i de totes les que hi ha aquí al darrere, es veu claríssim que aquí hi ha una R que aquí no existeix. I el nen se n'adona que aquesta R existeix. Val? Per tant, pot fer el paradigma dels menjo front al paradigma del menjaré, que té una diferència. Aleshores, es pregunta, i en què és diferent? És a dir, què és el que m'ha marcat? Diferència d'una a l'altra. El fet que la R m'està indicant un futur. Encara no li he posat nom. La nena s'adona que és un futur diferent d'aquest present. Bé, aleshores, si jo ara aquí poso menjada, tinc el triple i veig una diferència. Evidentment, jo ara li dic bé, aquí he vist un passat, he vist un present, he vist un futur, digue'm què passa amb bé menjat. Perdó, l'he posat aquí, però no l'he posat aquí. Aquí tinc la tripleta aquesta, i jo ara li demano que em raoni què passa amb l'he menjat. Pensem-hi. Bé, jo ara us diré el raonament d'uns nanos. Deien, l'he menjat no és un menjar. I no és un menjar, deien ells, perquè el menjava és fa temps. Nosaltres ara diríem diàleg, no? Però bé, és fa temps. En canvi, l'he menjat és fa poc. I ho veiem perquè l'he és present i s'assembla al menjo. Aleshores, aquest verb és un verb de present, però passat. Per tant, és un temps que arriba gairebé al present, però ja ha passat. Amb la representació que fa Maurice Molló en la sistemàtica del verb espanyol, que en aquest cas seria bastant similar, seria aplicable, compte perquè no, eh? És a dir, el paradigma verbal castellà i el català tenen diferència en conjunts verbals, però en aquest sí que seria veritat. L'E em marcaria el temps, el menjat, l'aspecte. Aleshores, l'E menjat seria temporalment present, aspecte anterior. Seria, per recordar la famosa classificació de Bello i per donar raó als nois de la terminologia, seria allò que ell en deia un present anterior, el antepresente. Seria aquest el cas. Aleshores, fixeu-vos, nosaltres li fem fer el paradigma al nen, el fem construir, però a més li fem raonar com és fet aquest paradigma. I per tant, aleshores, la classificació que ell va fent dels temps la va fent conforme a un raonament que té del paradigma. Per tant, li donem un procediment perquè vegi com funciona, que és comparant les formes respecte al fet verbal. Aquí estem treballant alhora qüestions de significat, és evident. Però jo diria que tant a BUP com a EGB no podem prescindir del tot del significat i hem de posar-lo en clar. Val? Jo diria més que a nivell de BUP, aleshores hi ha tot el treball, aquest premi que he dit, de l'àrea del significat global, que aleshores els ajuda molt perquè són molt capaços aleshores d'estructurar les frases de manera que hi hagi un subjecte que és el que té el paper temàtic del protagonista de l'acció, posen totes les accions seguint la terminologia de prop, les accions que funcionen, i aleshores els altres personatges. Ens donen unes frases lògiques de construcció que ajudaran després a comprendre el text en si. Val? Aleshores, fixeu-vos, en la mena de conjunt del programa que teniu aquí, que és de 12 a 16, per tant seria per BUP, quines serien la sèrie d'operacions que caldria realitzar en tot aquest conjunt que teniu aquí? A veure, queda molt clar que hi ha classificacions. Per tant, aquesta mena de criteris s'haurien de donar. I jo insistiria en el que l'altre dia es va dir. No pot ser que un nano a l'acabar 12 o 16 anys no sigui capaç d'identificar, classificar, les diferents paraules de l'oració. Jo aquí he donat un possible criteri des de que es pot donar des de l'escola, que és definim les paraules conforme a la seva actuació dintre de l'oració. És a dir, estem jugant amb la forma i la funció. Per tant, la categoria seria un joc forma-funció. Que seria el que dic que caldria. Per tant, una, la classificació. Una altra, aquesta classificació em permet el reconeixement de les paraules. Per tant, jo he de poder reconèixer les diferents paraules que hi ha a l'oració. I aquí, si em permeteu, un entre parèntesi. Aleshores, quina terminologia li donem al mai? Jo diria que la terminologia que cal donar als alumnes és una terminologia que ha de ser el menys fluctuant possible. És a dir, ha de ser una terminologia precisa. Dient-li això sí, que pot haver-hi d'altres. Però cal prendre una opció terminològica. Jo penso que no és bo dir-los això es pot dir, però també es podria dir i a més es podria dir. Jo penso que això és per 16 anys. És a dir, això és pel moment en el qual es comença a introduir un sistema formal. Aleshores sí, tot sistema formal varia. Per què? I aquí hi hauria un altre interrogant que jo no en sabia. Perquè en aquestes edats, de fet, a la llarga del que estem fent és donant una gramàtica normativa. És a dir, estem ajudant-lo a reflexionar sobre el llenguatge, però buscant que arribi a veure quines són les normes de la llengua catalana, és a dir, com funciona la llengua catalana, i sent precisos en les estructures de llengües catalanes, encara que no les expliquem totes, però sí demanant la precisió, el bon ús de la llengua. Per tant, donar que estem en una gramàtica bàsicament normativa, el que està ben dit, mal dit, aleshores aquí hem de donar aquestes pautes. Per tant, la terminologia ha de ser molt precisa. I aquí, en el moment en què diem reconeixement, entrem en un nou element que convé treballar a l'escola, que és l'element de l'acceptabilitat o no acceptabilitat, és a dir, la gramaticalitat o no gramaticalitat de les estructures. Fixeu-vos que quan estem fent aquests canvis, hem de demanar que se n'adoni de si allò té sentit o no. Cosa que, fixeu-vos, a veure, que una mica és posar-se en perill, perquè vas dient alhora que si som estrictes no s'hauria d'atendre el significat, i en canvi estem dient, ara aquí, ha de veure si té sentit o no té sentit, de manera que d'alguna manera estem introduint el significat. Però aquest reconeixement de les parts de l'oració hauria d'anar per allà en el veure si la construcció, és a dir, aquesta manipulació que fem del llenguatge, té significat, és correcte o no és correcte. Per tant, aquí, la introducció, que això també s'hauria de fer, de frases en paral·lel entre les quals hi ha alguna que no funciona. Poso el cas. Fins ara, només he estat operant d'una determinada manera, que era o bé reduint o bé ampliant. Però hi ha un altre canvi que cal fer en les frases, que és el canvi de lloc. Jo puc posar al davant, o puc posar al darrere. Què ha canviat? Té sentit la frase? Té el mateix sentit que abans? Com ha canviat el sentit? En què? Digue-ho d'una altra manera. És a dir, fes una perífrasi de paraules en el qual això que ara he canviat tingui el mateix sentit. Per tant, fixeu-vos que ara estem introduint a dintre de les oracions un nou criteri. Fixeu-vos que és un dels criteris per reconèixer determinats grups de paraula. Si jo un complement directe el poso davant de la frase, necessito posar-hi el pronom clític, no? Si jo, en canvi, poso un circumstancial al davant, només li posaré la coma, però no passarà res més. Jo he de veure que hi ha grups de paraules que poden sortir. Per exemple, si jo poso... quan arribis, per exemple, allò que havíem posat abans, en Joan surt de casa quan arriba la seva mare. Si jo poso el de casa abans, té un comportament la frase ben diferent de si poso quan arribi la seva mare. Quan arribi la seva mare, posat al davant, no, és a dir, continua donant una frase que pel nen resulta la mateixa, és a dir, amb una primera sensació és la mateixa frase, en canvi si poso de casa surt en Joan, es pregunten si és una pregunta això, no? De casa surt en Joan? Què has fet aquí? Has canviat, has fet uns canvis que no és la frase exactament com abans. Per tant, nou procediment que hem introduït i que cal. A més del reconeixement, el reconeixement de la propietat gramatical, en aquest cas, a més, amb els canvis de lloc. Un altre element que caldria fer-lo, la comparació de formes amb una mateixa unitat gramatical. Fixeu-vos que hem dit que hi havia frases que jo podia comparar i ser iguals, però ara aquí introduïm un nou element que també caldria atendre, que és aquest. Quan jo tinc un grup de paraules que pot ser reduït per una sola paraula, jo he de veure, he d'entendre que és el mateix grup. Per tant, aquesta comparança entre grups de paraules que tenen una mateixa funció o que representen el mateix. Per últim, l'altra cosa seria la inducció de regles. És a dir, això que el nano va veient, ser capaç de formular-lo explícitament. Ser capaç de dir-ho. Aquests exemples podrien anar aparellats amb el que ahir es feia. És a dir, a veure, el model que en aquests moments al matí s'està donant, si us fixeu, és que una determinada frase s'analitza d'una determinada manera perquè hi ha una altra frase que, establert en contrast, em serveix per veure una determinada cosa. Jo diria que aleshores, sobretot a nivell de BUP, i segona etapa de GB també, el que seria 12-16, és molt important que s'estableixi la comparança no per frase per frase, sinó per grups de frases. És a dir, si jo tinc... Si jo tinc aquestes dues frases, al veure que aquest element d'aquí és diferent d'aquest d'aquí, com el podria formular? L'única possibilitat que tinc de fer-ho és abans d'establir aquí llistes de frases canviant això d'aquí. És a dir, hi ha la possibilitat de... Hi hauria la possibilitat de aquestes dues frases ara fer amb el Joan al darrere. Quins canvis hi ha hagut? El mateix passaria amb el pas de la transitiva, és a dir, una activa o una passiva. És possible, no és possible. Fixeu-vos que aleshores ja no és una frase la que posem en contacte, sinó en llistes de frases que aleshores contestem. Això és el que hi hauria amb el que en la programació de la Generalitat es diu el reconeixement, comparació i classificació dels grups funcionals de l'educació. Val? A veure, hi ha una cosa en el tipus de regles, d'inducció de regles que es formula des de la programació de la Generalitat. Hi ha també un altre grup que seria les regles que operen en l'ortografia, que ho dona com si relacionat amb les regles morfològiques. Fixeu-vos que, per exemple, en un llibret publicat per Eumo sobre la classificació probable, la possible classificació de les faltes d'ortografia, es fa referència a la possibilitat de classificar-les també atenent els elements morfològics, sintàctics, etc., de les faltes ortogràfiques. Bé, aleshores, hi hauria una relació possible entre l'anàlisi gramatical i les faltes d'ortografia que un nen pot produir, etc. Aleshores, fixeu-vos, aquí es diu la possibilitat de formular regles ortogràfiques que hi siguin aquí. Aleshores, la pregunta és, aquestes regles ortogràfiques que un nen pot induir, en què l'ajuden a millorar l'ortografia? Jo aleshores diria jo, les regles ortogràfiques que treu un nen de l'anàlisi de, per exemple, el que ell us posava, fet el singular plural, o fet, per exemple, tot el problema dels pronoms, que seria també un altre dels possibles conflictes, si el nen pot arribar a partir de formular un singular i un plural, pot veure les regles d'ortografia, pot fer una anàlisi Però compte, jo diria això, serveix perquè reflexioni sobre el llenguatge, però no li farà millorar les seves regles ortogràfiques. L'ortografia probablement ha de venir per molts components. És a dir, pensar que fent anàlisi gramatical o que fent inducció de regles ortogràfiques el net millor de l'ortografia, és a dir, simplement per això, insisteixo, veure, això va bé, però que pensar que amb això ja millora l'ortografia, això no és veritat. De la mateixa manera que no és veritat que fent dictats és millor l'ortografia. És a dir, l'ortografia és un conjunt d'elements que porten. Aleshores, és útil que formulin regles ortogràfiques com es proposa en la programació de la Generalitat? Sí, però evidentment jo diria que aquesta formulació de regles ortogràfiques només ajuda a aquesta reflexió sobre el llenguatge. Amb la qual cosa arribem també a una altra possible pregunta, de dir aleshores, cal gastar molta energia en l'anàlisi o en la inducció de regles quan aquestes regles no són tan útils com semblaria? I arribant a una última pregunta que també llançaria, si no cas, perquè després es pogués plantejar i debatre-la. Si aquesta mena de reflexions sobre el llenguatge les estem plantejant tant entre cometes, aleshores una altra pregunta és, totes aquestes reflexions sobre el llenguatge, quin pes ha de tenir en la programació de la llengua? Dit d'una altra manera. Nosaltres fins ara, i si la feu una bona majoria de llibres dels que tenim a l'abast, la programació que tenim de llengua es fa gairebé sempre a través de la gramàtica. Jo aquí ahir us vaig dir, compte perquè em sembla que la gramàtica és un dels components que ens dona accés a la reflexió de la llengua, un dels que ens dona més accés, però no és l'únic. Si aleshores la gramàtica no és l'únic que ens dona accés, sinó que n'hi ha d'altres, quin és el pes que hem de donar la programació al component gramatical? I si voleu la pregunta, l'acabem de formular del tot dient, i quin pes ha de tenir la nota de gramàtica en la nota de llengua?